La sisena onada de la Covid ja és una realitat a tot el continent. El passi Covid ja forma part de les nostres vides. La vaccinació als infants de 5 a 11 anys és a punt de començar i entretant ha aparegut una nova variant, l'Omicron, de la qual encara en sabem pocs detalls. Per abordar la situació actual de la pandèmia, avui a Ràdio Illa podem comptar amb Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Molt bon dia, senyor Corbella.
Molt bon dia.
I gràcies per atendre de nou a Ràdio Illa. Avui veiem que Espanya torna al nivell de risc alt. Per fer-nos una idea i localitzar una mica també la pandèmia aquí a les nostres illes, a Formentera seguim amb una incidència, podem dir que moderada, amb només 8 actius, a més tots lleus. A Eivissa s'han doblat els casos respecte a fa 2 mesos, una mica en la línia d'aquesta pujada de la sisena onada. Però val a dir que només tenim 9 ingressats a Eivissa i cap d'ells és a l'UCI. Com d'alta és aquesta sisena onada?
A veure, la característica d'aquesta sisena onada a Espanya és la longitud de l'onada. És l'onada més llarga que hem tingut des de l'inici de la pandèmia. Totes les anteriors, des del març del 2020, eren onades que pujaven durant un mes aproximadament, algun dia més, algun dia menys, però pujaven un mes i després tornaven a baixar, perquè s'imposaven mesures destinades a evitar els contagis i el col·lapse dels hospitals. En aquesta onada, com que hi ha tanta població vacunada que el col·lapse dels hospitals no era imminent, no s'han pres mesures. I què ens està passant? Que l'onada va començar a meitat d'octubre i portem gairebé 2 mesos de pujada. És l'onada més llarga de totes. No pugem tant de pressa com a les anteriors, no hi ha tanta pressió sobre els hospitals com a les anteriors, tot i que sí que hi ha molta pressió sobre l'assistència primària. I el que ens està passant és que és una onada molt llarga i encara no estem prenent mesures al conjunt de l'Estat per aturar-la. Això què comportarà? Doncs que seguirem pujant fins que arribarà el moment que algun lloc dirà que no podem seguir així i llavors tornarem a baixar. Com més pugem, més ens costarà tornar a baixar.
La sensació que tenim a vegades és que estem, com dir-ho, relaxats, potser, no? Pensant que potser ja ha passat la pitjor part de la pandèmia.
Sí, això és normal. Els ciutadans estan relaxats, els governants estan relaxats, però el sistema hospitalari no està relaxat i està patint una pressió creixent. Per part dels ciutadans és normal. Si ens diuen podeu fer de tot, si ens diuen no hi ha restriccions, què fan els ciutadans? Doncs podem fer de tot, és lògic.
Clar.
Si ens diuen no cal que hi hagi límits d'aforaments, doncs què fem? Doncs muntem dinar, sopar sense límit d'aforament. Tot això és normal. El missatge que s'està transmetent des dels governs és de normalitat i per això els ciutadans actuen en conseqüència.
I amb tot això tenim un factor nou, que és aquesta nova variant. Què sabem d'aquesta Omicron?
En sabem poca cosa, però el poc que sabem no és gens tranquil·litzador. Què en sabem? D'entrada, això es va descobrir fa 2 setmanes a Sud-àfrica. Fa 2 dijous, avui fa 15 dies exactament, Sud-àfrica va informar al món que s'havia detectat aquesta nova variant. Per tant, en només 2 setmanes estem molt al començament de la fase de la pandèmia que estarà dominada per Omicron. Què en sabem? Hi ha 3 dades molt importants per poder-ne predir l'impacte.
Sí.
Primer, es propaga més de pressa que Delta o no? I totes les dades preliminars de diferents països apunten que sí, que es propaga molt més de pressa que Delta. Això què vol dir? Que probablement es convertirà en dominant. A Europa, possiblement, abans de final d'any o als inicis del 2022, ja serà la variant dominant.
Caram.
La segona cosa que és important és si escapa de les vacunes, si escapa de la immunitat. I aquí les primeres dades que tenim de Sud-àfrica indiquen que sí, que les vacunes són menys efectives contra Omicron que contra Delta. No vol dir que no ho siguin gens, vol dir que ho són menys. O sigui, l'efectivitat no cau a zero, però es redueix. I la tercera dada que és molt important és si causa una Covid més greu o menys greu o igual de greu que Delta. I d'això no en sabem res encara. No tenim dades per avaluar-ho.
Diria que a Sud-àfrica s'havia fet algun estudi preliminar apuntant que potser seria menys lleu, no sé si...
Sí, a veure, ens estem agafant a un clau roent.
Clar.
Tots volem que sigui menys lleu. El problema és que les dades de Sud-àfrica no està clar que siguin extrapolables a la resta del món. Sud-àfrica té una població jove. Què passarà quan això arribi a països o amb poblacions més envellides? Sud-àfrica té una població on gairebé tothom qui no està vacunat ha passat la Covid. Què passarà quan això arribi a un lloc on menys persones hagin passat la Covid, una població immunitàriament menys protegida? Tot això no ho sabem. Després hi ha un altre element, i és que si els casos us pugen molt, encara que el risc de Covid greu sigui més baix, els casos de Covid greu també pujaran. Per tant, estem una miqueta a l'expectativa de veure què passa amb la virulència d'aquesta nova variant. Les dades de Sud-àfrica són molt preliminars i realment no ens estan dient què ens passarà aquí.
Sobre la possibilitat de que la vacuna sigui efectiva contra aquesta nova variant, també llegíem un estudi, em sembla que era de Pfizer, que apuntava que la tercera dosi ajudaria a protegir-nos d'aquesta nova variant de l'Omicron. Això què vol dir? Que amb tercera sí i els que tenim només dos encara no? Com...
Sí, l'estudi de Pfizer ha mirat els anticossos. El sistema immunitari té dues línies de protecció, per entendre'ns. La primera són els anticossos neutralitzants, que són els millors per evitar la infecció, i després tenim les cèl·lules immunitàries, que és com una segona línia de defensa, que és el que eviten els casos greus, per explicar-ho de manera resumida. Sobre aquesta línia de protecció de Covid greu, no en sabem res encara de les vacunes. Els primers experiments han mirat només els anticossos. Evitarà contagis? I què ha fet Pfizer? Ha agafat sèrum de persones vacunades amb dues dosis, sèrum de persones vacunades amb tres dosis, i ha comparat la seva capacitat de neutralitzar tant aquesta variant com variants anteriors. I què s'ha vist? Que amb dues dosis, només dues dosis, la capacitat del sistema immunitari de neutralitzar Omicron és 25 vegades més baixa que la que teníem per neutralitzar Delta. Per tant, l'eficàcia de prevenir contagis es redueix. Ara bé, quan es dona la tercera dosi, en aquell moment es restaura la capacitat de protegir contra Omicron. El que no sabem és quant temps durarà això. No sabem si durarà 2 mesos o 4 o 6, però que amb la tercera dosi sí que es restaura aquesta capacitat. Per tant, quina és la conclusió pels ciutadans? Si us ofereixen la tercera dosi en aquest moment, que Omicron probablement arribarà a Espanya, arribarà a les Balears i s'estendrà, accepteu-la, poseu-vos-la.
No, de fet, a les Balears no tenim constància que hagi arribat a les Pitiuses, però a les Balears ja tenim almenys 6 casos detectats. Però bé, d'aquí entenc dues coses. Una, que la tercera dosi, que de moment s'està aplicant a majors de 60 anys, professionals sociosanitaris, almenys aquí a les Balears, i persones del grup 7, s'acabarà extenent a tota la població. I d'altra banda, entenc que tard o d'hora acabarem sent com, no vull dir dependents, però vull dir sempre una mica alerta de quan serà la quarta, la cinquena, la sisena dosi, perquè clar, les variants poden anar apareixent, no?
A veure, aquí hi ha dues coses. Variants poden anar apareixent, teòricament sí, i en la pràctica, amb el temps ho veurem. És cert que aquest últim any, el 2021, va aparèixer primer la Alfa, que va aparèixer al Regne Unit al desembre, novembre-desembre del 2020, i després es va estendre per tot Europa, després va venir la Delta, després ha vingut la Omicron, per tant en tenim 3 en un any. És previsible que el 2022 alguna nova arribi. O bé podria passar, que no ho sabem, que aquesta Omicron fos tan dominant, tan eficient en la transmissió, que costés molt que n'aparegués una que la superés i que ens quedéssim amb Omicron durant tot el 2022. Això no ho sabem a hores d'ara. Pel que fa a quartes, cinquenes i sisenes dosis, ens passa una miqueta el mateix, i és que ara vindrà la tercera dosi, que amb les dades que tenim dels últims dies hem vist que són útils per tots els grups d'edat. Això són dades d'aquesta setmana. Veurem quina protecció confereixen i quant dura. Si després resulta que em fa falta una quarta, ho veurem sobre la marxa. O és possible que no faci falta? Això no ho sabem encara. Possiblement sí que farà falta per les persones immunodeprimides. I el motiu és que l'equivalent de 3 dosis en una persona immunodeprimida potser és equivalent a 2 dosis en una persona amb immunitat efectiva. Com abans vam veure que les persones immunodeprimides amb 2 dosis no en tenien prou per tenir una immunitat comparable a la de la població sana, i se'ls va oferir la tercera. Per tant, és possible que la quarta s'ofereixi als immunodeprimits. però a hores d'ara no sabem realment si ens faran falta més de dosis.
El que sí que sabem, i ho diem perquè ahir responsables de la salut pública de les Illes Balears ho van explicar aquí mateix a Ràdio Illa, és que estan preocupats pel fet de que la franja entre 30 i 49 anys de residents a la Formentera en particular no estan vacunant-se, diguem-ne, de la manera massiva en què ho haurien de fer. Tenim un 35% de persones que de moment es neguen a acceptar aquesta vaccinació. Permeti'm que li plantegi suposats arguments dels que es neguen a ser vaccinats per veure com els pot rebatre, senyor Corbella. Un d'ells, s'ha fet de pressa i corrents aquesta vacuna, no està ben tastada.
A veure, s'ha fet de pressa i corrents, s'ha fet de pressa. S'ha fet amb una velocitat que no s'havia fet mai cap vacuna a la història de la humanitat, això és cert. I afortunadament s'ha fet de pressa, perquè estàvem en una situació d'emergència sanitària que si no tinguéssim vacunes estaríem molt pitjor. A l'hora de desenvolupar-la, el que no s'ha regatejat són els assajos clínics. O sigui, hi ha una manera que s'ha accelerat el desenvolupament de la vacuna, i és que amb les vacunes anteriors que es feia? Es començava a avançar, es passava un temps per aconseguir finançament per la següent fase, després es feia la segona fase, després la tercera. Anava d'una manera seqüencial les diferents fases. En aquest cas, què s'han fet? S'han solapat les fases. Abans de saber si la vacuna funcionaria, ja s'estava començant a produir esperant que funcionés. Quan ja s'estava començant a produir, ja es va començar a presentar dades a les autoritats reguladores perquè poguessin avaluar-les com abans millor. No es van esperar 2, 3, 4 mesos a presentar dades, no, no. A mesura que les dades anaven sortint dels assajos clínics, s'anaven presentant. Totes les autoritats reguladores s'han donat pressa també per revisar-les. No han aplicat la burocràcia habitual de revisar-ho tranquil·lament. No, no, aquí tothom ha estat treballant 7 dies a la setmana, 12, 14, 16 hores al dia per tenir això com abans millor. Per tant, el que s'ha escurçat el temps no és en els assajos clínics per avaluar-ne l'eficàcia i la seguretat. El temps s'ha escurçat treballant a un ritme d'emergència, que és el que feia falta. Un no diu quan va al servei d'urgències d'un hospital perquè té una urgència que l'estan atenent massa de pressa, oi que no?
No, normalment no.
Doncs és una miqueta equivalent.
A veure, una altra. L'Estat ens amaga les seqüeles, els efectes secundaris de la vacuna en la gent que l'ha pres.
No, l'Estat no amaga les seqüeles. Anem a veure. Aquestes vacunes s'han provat en desenes de milers de persones. I amb aquestes desenes de milers de persones han aparegut un seguit d'efectes secundaris, majoritàriament són els de cansament, el l'endemà, de trobar-se una mica malament, de sentir-se gripós durant 24-48 hores. Aquests són els que s'han reportat. Després, quan aquestes vacunes, en lloc de donar-se a 30.000, 40.000, 50.000 persones en un assaig clínic, s'han donat a 30, 40, 50 milions de persones, s'ha seguit mirant quins efectes hi podia haver que no haguessin aparegut en els assajos clínics. Això es fa de manera sistemàtica amb tots els fàrmacs que s'aproven. Aleshores, amb aquests milions i milions i milions de persones han aparegut alguns efectes secundaris molt infreqüents que no havien aparegut als assajos clínics. Per exemple, miocarditis. És una inflamació del cor que es dona en molt pocs casos. Quan després es va mirar el risc de miocarditis si una persona contreu la Covid o el risc de miocarditis si una persona ha estat vacunada és molt més alt amb la Covid. Amb la Covid el risc, hi ha casos de miocarditis també, i n'hi ha més que en persones vacunades. Això no vol dir que en persones vacunades n'hi hagi zero, n'hi ha molt pocs. Per tant, tots aquests efectes secundaris s'estan mirant, s'estan monitoritzant. Podria ser que en els propers mesos, a mesura que hi hagi encara més milions i milions i milions de persones que es monitoritzen, apareguin coses que no han estat notificades encara? És clar que podria ser, com pot ser amb qualsevol fàrmac que s'aprova. Però a hores d'ara això s'està mirant amb el rigor que requereix una iniciativa de salut com aquesta.
I ja per acabar aquest decàleg dels arguments dels que no es volen vacunar, diuen que no serveix de res la vacuna perquè, en definitiva, la gent vaccinada també pot patir o transmetre la Covid.
Cert que la gent vacunada es pot contagiar, això és cert. Però si una persona vacunada es contagia, la seva Covid serà la meitat de llarga que si no s'hagués vacunat. Els seus símptomes seran la meitat de greus que si s'hagués vacunat, que si no s'hagués vacunat. I la seva capacitat de contagiar altres persones del seu entorn, la seva família, els seus amics, es redueix, si no recordo malament, unes 4 o 5 vegades. Aquesta xifra no la recordo de memòria. La qüestió és que es redueix substancialment la capacitat de contagiar les altres persones. Per tant, si una persona vacunada es contagia, la lliçó és quina sort que et vas vacunar. Perquè si no t'haguessis vacunat, per què t'has contagiat? Perquè has estat exposat al virus. Si no t'haguessis vacunat, hauries estat exposat al virus igualment, t'hauries contagiat igualment i hauries tingut una Covid més llarga, més greu, que hauries pogut passar de pitjor i hauries contagiat més persones del teu entorn. Per tant, sort que et vas vacunar.
I ja per anar acabant, senyor Corbella, la vaccinació als infants, què els hi diria als pares que no veuen del tot clar?
Mira, hi ha la idea estesa que la Covid en nens és lleu i que, per tant, no fa falta vacunar-los. I és cert que la Covid en nens és més lleu, que hi ha molt pocs casos greus de Covid en nens, molt menys que en altres grups d'edat. Però quan mirem les estadístiques, i acaba de sortir fa pocs dies un informe del Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties sobre, precisament, Covid en nens. Què s'està veient? Un de cada 150 nens que contreu la Covid, en aquest grup de 5 a 11 anys, un de cada 150 és hospitalitzat. I un de cada 1.500 ha d'anar a l'UCI. Aleshores, la vacuna amb nens s'ha provat en un assaig clínic amb 3.000 nens. Amb 3.000, ni un ha estat hospitalitzat. Mentre que si 3.000 haguessin contret la Covid, 20 haurien estat hospitalitzats. Per tant, quan es posa en una... Quan mires quin és el risc més gran, el de la vacuna o el de la Covid, i tots els nens que no hagin estat vacunats passaran la Covid, perquè el virus està entre nosaltres, i totes les persones que no s'hagin vacunat abans o després contrauran el virus, el risc de Covid és més alt que el risc de la vacunació.
Bé, i finalment, sopars de Nadal sí o no, senyor Corbella?
A veure, aquí estem amb el que dèiem abans. Les autoritats sanitàries que ens estan dient? Doncs sortiu i celebreu.
Sí.
Estan dient, s'han de posar límits, restriccions als aforaments? Diu, no, no diuen les autoritats sanitàries. La persona que organitza un sopar o la persona que té un restaurant i té demandes per sopars, què ha de fer? Doncs diuen, nosaltres estem actuant d'acord amb les recomanacions, amb el que ens diuen les autoritats sanitàries. Estem fent les coses correctament. Aquesta és la visió. Això no treu que estem en una situació epidemiològica molt complicada, amb molts contagis, i el que és sensat, el que és raonable, el que jo personalment faig és, sé que si vaig a un sopar, a un dinar, amb moltes persones durant moltes hores, en un local tancat, com per exemple el de l'Hospital de Màlaga, allà el risc que hi hagi un brot és molt alt. Per tant, això jo ho evito. Per què ho evito? Perquè prefereixo poder... celebrar els Nadals amb la meva família i amb els meus amics més propers uns dies després que no arriscar-me a contagiar uns dies abans i haver d'estar aïllat tots els dies de Nadal.
Josep Corbella, periodista especialitzat en Ciència i Salut de La Vanguardia. Una vegada més, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Ha estat un plaer. Fins la propera.